Passant 8 minuts de 4:45 de la tarda i continues escoltant la Caravana Ràdio Estel, però com cada dimarts baixem revolucions i posem punt mort per aturar-nos i escoltar una nova història a la parada solidària, Nina.
Doncs sí, Joan, avui hem fet parada per escoltar i observar. Observar ben a prop, perquè només cal sortir i creuar 4 carrers amunt o 4 carrers avall per trobar-nos una persona sense llar. Posem la mirada sobre tots ells i totes elles. I per fer-ho, per endinsar-nos en els carrers, en concret els de Barcelona, hem parlat amb Arrels Fundació, una entitat amb un objectiu clar, que ningú dormi al carrer. Des del 1987 lluiten per combatre aquesta situació i pel camí han ajudat a més de 17.000 persones sense llar. Algunes de les activitats que realitzen són l'orientació i l'assessorament, els serveis útils d'allotjament, l'alimentació i l'atenció social i sanitària necessària. Tot amb la voluntat de fer que les persones ateses arribin a assolir l'autonomia.
Gràcies, Nina. Fins ara. Per explicar-nos-ho tot plegat, per explicar què fan, qui són, tenim amb nosaltres a la nostra taula de la caravana Beatriz Fernández. Ella és responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació. Beatriz, bona tarda.
Hola, bona tarda. I'm gathering people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Beatriz, per qui caigui de la figuera, que jo ja crec que són poques persones a Barcelona, eh? Qui sou, Arrels Fundació?
A Arrels som una fundació privada sense ànim de lucre que, com bé dieu, des del 87 doncs, tenim com a missió acompanyar a les persones que es troben en situacions més cronificades de sensellarisme vers la seva autonomia personal. I això ho fem amb l'ajut dels més de 400 voluntaris que compta l'entitat, així com els professionals.
Com hi ajudeu, aquesta gent?
Doncs una mica amb aquesta idea que et deia, no? De afavorir no treballant per la seva autonomia. Llavors tenim diferents programes, des del primer contacte a nivell de carrer, és a dir, des dels equips de carrer, voluntaris i professionals, que el que fan és doncs, conèixer les persones on estan vivint, a l'espai públic, i contacten amb elles i els ofereixen els diferents serveis que ofereix l'entitat, fins als, bueno, fins a programes d'allotjament, com poden ser la possibilitat d'oferir un allotjament estable mentre la persona el necessiti, o un espai residencial amb atenció 24 hores per a aquelles persones que necessiten una atenció més intensiva, o un programa ocupacional per a aquelles persones que, si tenen el temps lliure ja més organitzat, doncs puguin realitzar activitats que realment els hi complementin, els ajudin i permetin doncs, assolir doncs, un grau de satisfacció personal més gran. No? O sigui, de fet, és ampli el ventall.
Ens ho explicava ara la Nina, ens comentava que heu ajudat a més de 17.000 persones des de 1987. Com ha canviat la situació de les persones sense llar des d'aleshores fins ara?
Doncs, malauradament, el que hem estat o el que estem constatant en els últims anys és que la primera diferència és l'increment de persones en situació sense llar. Nosaltres ho constatem a partir dels recomptes i censos que portem revisant de forma continuada des del 2008, on veiem que el nombre de persones que hi ha al carrer, doncs s'ha doblat, triplicat des dels primers anys que començava a fer recompte. Que, de fet, aquesta és una de les dades més significatives, és a dir, sabem que hi ha més gent perquè sortim a comptar-les i sortim a parlar amb elles, no?
Aquella famosa nit del recompte que feu des de la Fundació Arrels, eh?
Correcte, correcte. Però més enllà de saber quantes persones hi ha, el que també ens interessa saber és què és el que els hi passa, no? I una mica per respondre a les teves preguntes, no? Doncs veiem que el perfil de persona en situació de carrer continua sent majoritàriament masculí, és a dir, el nombre de persones, d'homes al carrer continua sent majoritari, tot i que no creu que hi hagi un sensellarisme femení que moltes vegades està invisibilitzat per moltes raons, no?
Ara de seguida hi entrem aquí, en el sensellarisme femení, que considero un tema molt, molt interessant i que se n'ha de parlar, encara que sigui invisible, precisament s'ha de fer visible. Em parlaves d'increment de la gent sense llar, eh? Actualment, quantes persones ateneu?
Doncs en el darrer cens recompte que vam fer en el 2021, vam comptabilitzar més de 1.200 persones dormint una nit al ras, sense comptar les persones que puguin estar en albergs o puguin estar en recursos temporals, o sigui, més de 1.200.
Només a Barcelona, eh?
Només a Barcelona. Exacte. Sí.
Com els ha afectat a tota la gent sense llar la pandèmia?
Doncs de forma molt directa, és a dir, A veure, sí que és cert que les persones que estaven en situació de carrer abans de la pandèmia ja estaven en una situació molt, molt precària, molt vulnerable, però el que ha passat durant els anys més crus de la pandèmia és que s'han visibilitzat, han aflorat aquelles situacions que estaven a la corda fluixa. És a dir, a mesura que els mesos i l'any doncs, anava avançant, doncs, ens anàvem trobant a carrer a persones doncs, que havien estat vivint en una habitació de forma precària, però que amb la pandèmia i els confinaments doncs, s'havien quedat sense aquesta habitació, o persones que estaven en treballs també de forma molt precària en poques hores i durant amb el tancament de determinats serveis, determinats comerços, doncs es veien abocats a carrer. I la gent que portava més temps vivint a carrer, el que els hi va passar, i encara ens estem recuperant de tot això, és que van perdre moltes vegades el vincle que tenien amb serveis o amb recursos que els hi feien un mínim de seguiment, perquè molts espais, molts recursos van haver de tancar, es van haver de confinar, amb el tema de, doncs, si hi havia una persona infectada, doncs havien de tancar tot el recurs, i llavors això va fer que molta gent es despengés de seguiments socials o activitats que es feien durant... Bueno, que portaven fent durant anys.
Arrels va haver de parar o no?
No. No. Nosaltres el compromís que vam tenir és que no podíem tancar els nostres serveis perquè justament deixaven sense espai a molta gent. El que passa que vam haver d'adaptar-nos doncs, a les normatives que es marcaven en el moment, però hem mantingut els serveis oberts durant tots aquest temps.
Ara em deies que la pandèmia, Beatriz, ha visibilitzat les persones que eren a la corda fluixa. També ens ha ensenyat que tothom, qualsevol persona, pot acabar al carrer?
Mira, aquest és un aprenentatge que ja el sabíem abans de la pandèmia. Malauradament, per les històries que coneixem de les persones amb les que treballem, sabem que el límit la frontera entre estar en una situació més o menys estable i trobar-te sense res no és d'un dia per un altre, o sigui, no estem parlant que d'un dia per un altre acabis en una situació cronificada, però sí que són històries que segurament molts de nosaltres ens hi hem pogut trobar, no? Doncs trencaments sentimentals, problemes a la feina, problemes econòmics, i quan s'ajunten tots aquests temes, doncs, es poden provocar situacions més cronificades. La pandèmia el que ha fet és fer-ho més visible, al cap i a la fi.
Ara ens ho deia la Nina, també, que el problema del sensellarisme és un problema que és molt visible, o hauria de ser molt visible, perquè sortim de casa i segurament moltíssima gent sota casa, i si no és sota casa és un carrer més enllà, trobem una persona sense llar, no? Continua sent molt estigmatitzada la gent sense llar al carrer, no?
Mira, una de les coses que ens va portar la pandèmia, i aprofitant una mica també aquesta situació, és que va permetre que la ciutadania veiés a les persones en situació de carrer. És a dir, així com et dic que el nombre de persones doncs, ha anat incrementant i durant la pandèmia doncs, es va fer molt evident, doncs també podem dir que durant aquests anys, i des de llavors, és una tendència que sembla que s'està mantenint, la ciutadania ha estat molt més conscient dels seus veïns que estan dormint, doncs com tu dius, no? a la porteria o que estan dormint en el carrer del costat. I hem notat que, doncs, que hi ha un increment de peticions de què podem fer, com podem col·laborar, escolta, tinc aquesta persona, aquesta noia, aquest noi vivint aquí al costat, què és el que podem fer, què és el que els hi podem oferir. I això sí que és una cosa que la pandèmia va evidenciar aquest esperit, no?, per part de la ciutadania.
Anem a desestigmatitzar una mica, perquè segur que hi ha molta gent que us truca i diu com pot ajudar, com puc ajudar jo a la persona que viu sota casa i que veig que viu entre cartrons, no? Però segur que hi ha gent que veu una persona sense llar i es pregunta, però aquella persona sense llar vol ser ajudada? I a vegades ens responem que no.
Nosaltres quan...
I ja dic ens, responem,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí. Mira, nosaltres hi ha una frase, quan sortim, quan fem exposicions, sobretot als joves, no?, que venen arrels, o nosaltres anem a les escoles, expliquem quina és la nostra feina, sempre els hi fem una pregunta, no?, i els hi preguntem a quants d'aquests joves, quan pensen en el seu futur, s'imaginen dormint en el carrer. No? O sigui, quants volen acabar dormint en el carrer, no? I evidentment no hi ha ningú que aixequi la mà. Per tant, la primera pregunta d'algú vol dormir en el carrer, la resposta és no. No hi ha ningú que el seu somni sigui el de dormir en el carrer. Altra cosa és si els recursos o el que oferim en aquestes persones s'adapta a les seves necessitats. Llavors, el que estem veient, l'aprenentatge que estem fent amb els anys, és que no sempre ens adaptem a les necessitats d'aquestes persones. Perquè hi ha moltes situacions a carrer, o sigui, hi ha tantes situacions com persones. I que no cal adaptar-nos a cada persona en concret, però sí que cal adaptar-nos a situacions concretes. Per exemple, persones que estan en companyia d'animals vivint al carrer, doncs potser hem d'adaptar els recursos que puguin incorporar animals. Persones que tenen algun tipus de problema de salut mental. No, ens falten recursos per poder atendre persones amb salut mental a carrer i poder-los oferir un recurs adient a la seva situació. Persones que tenen una forta addicció i que segurament necessiten una tolerància molt alta, no, a la seva situació personal. Doncs segurament ens falten recursos que permetin o que siguin de baixa exigència com per atendre aquestes persones. Per tant, no hi ha ningú que vulgui viure permanentment en el carrer i que el seu modus vivendi sigui aquest perquè li agrada, sinó que moltes vegades passa això, que cal, i jo penso que arrels és una cosa que intentem, no? Cal adaptar-nos a les necessitats i cal acompanyar amb un procés, perquè a vegades els processos són llargs. És a dir, igual que et dic que no, una persona no acaba al carrer de la nit al dia, doncs a vegades costa molt que una persona deixi el carrer per totes les reticències que pot haver-hi respecte al que li han oferit fins ara, no?
De seguida parlem del que se li ofereix a la gent del carrer per part de les institucions. M'has tocat una mica el braviu perquè jo em considero animalista i ara parlaves dels animals, no? I de la gent que viu al carrer amb animals. Normalment hem vist gent amb gossos, per exemple, no? Però també hem vist molts vídeos que s'han publicat a través de la xarxa que són patrulles de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, qui sigui en aquell cas, que els hi prenen el gos o l'animal. Què en penseu des d'arrels? És contraproduent, això?
Sí. Sí, és a dir, jo crec que també aquest és un aprenentatge que hem fet amb els anys, no? De dir, per moltes persones en situació de carrer, aquell animal de companyia, si un gos i un gat, és la seva família. I per contra del que moltes vegades es creu, aquest estigma, no? Aquestes persones tenen molta cura dels seus animals, no? I justament el que nosaltres defensem és que quan hi ha aquesta bona relació, aquest bon vincle entre la persona i el seu animal de companyia, és bo reforçar aquest vincle i és bo mantenir aquest vincle. I això implica per adaptar els recursos d'allotjament d'aquestes persones a que puguin venir amb els seus animals, no? Per tant, o sigui, no es pot penalitzar algú que està al carrer pel fet de tenir un animal traient-li el seu animal. És a dir, això vulnera el dret de qualsevol persona, no? El dret d'igualtat i el dret de llibertat de qualsevol persona. Pel fet d'estar al carrer no vol dir que siguis un mal cuidador, al contrari, perquè segurament aquell animal és l'única companyia que tens i pots tenir molt bona cura i molt bon vincle.
Hi ha una cosa que jo no he entès mai, i ja que parlem de drets, entrem-hi de ple, i ja que parlem de vulneracions, també entrem-hi de ple. El primer que se'ls vulnera, entenc, a les persones sense llar, és allò que diu la Constitució, que tothom té dret a un habitatge digne, no?
Exacte. I per això la resposta al sensellarisme passa per la reivindicació del dret a l'habitatge. És a dir, no podem parlar d'erradicar o no podem parlar de que no hi hagi persones sense llar sense parlar de fer efectiu el dret a l'habitatge per tothom, evidentment.
Ja que ets responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels, Beatriz, explica'm això, és a dir, com es vulnera un dret constitucional dia rere dia rere dia i no passa absolutament res?
Bé, bueno, clar, ara entraria en disquisicions jurídiques per explicar el que és un principi rector, un dret fonamental, etc.
Estic
però,
fent
bueno,
populisme? M'ho pots dir, eh?
No, jo crec que és una mica també el que ens passa en general, de dir, ostres, és un dret constitucional, per tant, hauria de poder ser exigible. Val. Què passa? Que és un dret constitucional una mica especial, és a dir, hi ha uns determinats drets constitucionals que no es poden impugnar davant dels jutjats, per dir-ho així. Val. Vale? Llavors, una mica és el que ens passa amb aquest tema, no?, del dret a l'habitatge. Que no podem anar a impugnar davant d'un jutge dient jo no tinc un habitatge, dongui'm un habitatge, no? I llavors una mica aquí, parlant ras i curt, no?, seria com una mica la problemàtica que ens trobem, no? Llavors, una mica també per intentar començar a fer front a aquest buit legal o aquesta situació legal és la raó per la qual amb algunes entitats juntament amb dues universitats d'aquí de Barcelona, l'Autònoma i la UB, doncs estem treballant o hem treballat per l'elaboració d'una llei justament per fer front al sensellarisme, que no és una llei d'habitatge, és a dir, no és una llei que desenvolupi l'article de la Constitució espanyola que fa referència al dret a l'habitatge, però sí que és una llei que va destinada justament a aquells que estan en situació més vulnerable, és a dir, els que estan dormint al carrer, aquests 1.200 que estan dormint en el carrer.
Ara ens ho deies, el proper 10 d'octubre la Universitat Autònoma de Barcelona organitzarà precisament aquesta jornada que porta per títol Una llei pels drets de les persones sense llar. Arrels Fundació, que n'és un dels col·laboradors d'aquesta jornada, de què ha de servir una jornada com aquesta?
En primer lloc, ha de servir per donar a conèixer aquest text. És un text normatiu pioner, és un text que precisament el que vol és cobrir un buit legal, perquè sí que existeixen lleis d'habitatge, lleis que fan referència a la vivenda, però que mai han tingut en compte aquest col·lectiu més vulnerable, és a dir, estan pensades per persones pues, que estan a punt de desnonar-se, persones que tenen recursos econòmics com per pagar un lloguer social, etcètera, però no estan pensades per aquelles persones que ja estan dormint al carrer. Per a qual cosa, el primer que fa, primer que es vol fer amb aquesta jornada és donar a conèixer aquest text normatiu i després per posar sobre la taula justament aquesta necessitat de tenir un text normatiu que faci que reguli els drets d'aquests col·lectius, no? d'aquestes persones que es troben en aquesta situació, perquè no existeix i és necessari.
M'explicaves abans que quan des de Arrels Fundació aneu a qualsevol escola, centre d'estudiants i pregunteu allò de qui s'imagina o quin és, de qui és el seu somni viure al carrer, no? Ningú aixeca la mà. I entenc que és perquè viure al carrer tots tenim interioritzat que és perillós.
Correcte. I m'agrada que diguis això perquè moltes vegades un estigma que hi ha justament respecte a les persones sense llar és que elles són les perilloses. I el que nosaltres constatem, justament a partir de, doncs, per exemple, del cens que vam fer l'any passat, quan els hi preguntem si han estat víctimes d'agressions, més del 40% de les persones que entrevistem ens diuen que sí, que ells han estat víctimes d'agressions, per la qual cosa el carrer és perillós per a ells o per a elles.
Per a elles? Uh-huh. Més?
Evidentment.
Per
evidentment.
Què?
Evidentment perquè tenen triple condició, per dir-ho així, de discriminació. Són dones, que és un motiu de discriminació per se, estan en situació de carrer i, a més, no estem preparats, o fins ara, no teníem els recursos preparats per acollir a dones en aquesta situació. És a dir, els recursos estaven pensats en clau masculina, no estaven pensats en visió en perspectiva femenina. No? Llavors, això encara era una discriminació més. Quan aconseguíem vincular-les al sistema, era un sistema que no s'adaptava al que us deia abans, no? A les necessitats de les dones en situació de sense llar.
Mm-hmm. Ho simplifico, eh?
Sí.
I si és que no, tranquil·lament, rebat-me, però és possible que en recursos assistencials, per exemple, quan una dona vol acollir-se a un alberg, per exemple, si dormen 30 homes i una dona, allò és del risc, no? Entenc?
Correcte.
El que m'estàs explicant és això.
Sí,
això
aquest és l'exemple gràfic, exacte, de dir, ja es dic, és una política que s'està canviant a poc, perquè els centres residencials, per dir-ho així, a poc estan adaptant les seves instal·lacions amb aquesta perspectiva, no? Amb aquesta mirada de gènere. Però sí, és així. És a dir, en un espai on hi havia més de 30 llits en un sol espai, doncs no hi havia espais diferenciats per dones, no? O si les dones necessitaven dutxes separades, doncs d'entrada no existien, no? A veure, ja us dic que a poc això es va canviant i a nivell d'infraestructura doncs es va canviant, però ja no solament és un tema d'infraestructura, sinó que també és un tema de mirada, no? De perspectiva d'intervenció educativa, no? No és el mateix treballar amb un home en situació de sense llar, que pot tenir una situació X, amb una dona en situació de sense llar, que segurament si ha arribat en aquesta situació és que ha patit molta més violència que un home, no? Pel fet de ser dona. Ha patit múltiples violències i s'ha vist forçada a acceptar situacions que és molt possible que un home no s'hagi vist forçat. Amb la qual cosa, la intervenció educativa d'un i altre ha de variar.
Ara parlàvem de recursos assistencials. Com sabeu, des de Ràdio Estel, des de primera hora del matí, us estem informant d'aquesta notícia. Els serveis socials de Barcelona tenen greus problemes de funcionament intern que afecten el servei que donen als usuaris. Així ho constata, doncs, un document elaborat pel mateix Ajuntament de Barcelona, en el qual ha tingut accés a aquesta casa. Ràdio Estel, un document elaborat per l'Ajuntament de Barcelona, com dèiem, constata que els serveis socials tenen greus problemes de funcionament intern que afecten el servei que donen als usuaris. Això ho nota també la gent sense llar?
Sí, evidentment, sí, sí. O sigui, les persones sense llar tenen dret a uns serveis socials bàsics i el que ens trobem és que quan han d'accedir a algun d'aquests serveis o han de demanar una cita, doncs aquesta cita es prolonga molt amb el temps. La primera cita pot tardar temps en donar-se, amb la qual la situació doncs, es va cronificant.
Precisament d'aquests... una d'aquestes errades greus de funcionament i que posen en evidència aquest document de serveis socials de Barcelona és aquesta tardança en la cita, perquè estem parlant aproximadament de... Mm-hmm. Ho sabem, o?
Depèn del servei que necessitin, poden tardar entre un i dos mesos en ser atesos.
Mm-hmm. Et preguntava abans per la perillositat del carrer i em deies, és que moltes vegades pensem que el perillós és la persona uh-huh. que està al carrer i no el mateix carrer per la persona, que és el que és, no? Uh-huh. Seguim parlant de l'estigmatització, ens queda un minut, però una de les grans estigmatitzacions és que moltes persones són alcohòliques.
Uh-huh.
Això és així? Això és real?
Clar. O sigui, el terme de moltes persones són alcohòliques, clar, no tenim un percentatge de... No tenim cap percentatge de quantes persones al carrer són alcohòliques i si és un desencadenant o és una conseqüència.
Això t'anava a dir.
Exacte,
dic, molta gent acaba al carrer perquè és alcohòlica o molta gent que acaba al carrer fa alcohòlica.
Exacte. El que està clar és que quan acabes al carrer es desperten moltes patologies. Uh-huh. Una patologia pot ser el tema d'addiccions, una altra patologia pot ser el tema de salut mental. Llavors, no està clar si és el desencadenant o la conseqüència. Però sí que el que està clar és això, que el fet, el fet de viure en el carrer i quan més temps portes en el carrer, més risc tens de patir algun tipus de patologia o patir algun tipus d'addicció.
Per cert, parlàvem d'aquestes jornades que celebraran a la Universitat Autònoma de Barcelona, una llei pels drets de les persones sense llar aquest 10 d'octubre. S'hi pot anar a veure aquestes jornades, a participar d'aquestes jornades, eh?
I tant, estan obertes a tothom, sí.
Beatriz Fernández, responsable de l'equip jurídic de Rats Fundació, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
Nosaltres us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem amb més temes a la caravana.